A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Queden dos mesos d'aquest 2013. Jorge Carretero, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quin any aquest, eh?
Doncs sí. Bueno.
Déu-m'hi-do, eh?
Bueno, un any, doncs, que s'ha produït un canvi, però bueno, res més a dir.
Res ja. Més a dir. Com esteu?
Bé, bueno, comentaven abans, no?, d'entrar
l'aire, a conversar.
Doncs, bueno, en un nou paper que no és nou per nosaltres, perquè ja des del 2007 fins al 2011 vam estar a la posició. Sí que és nova per aquesta legislatura. Bueno, ara l'oposició, doncs, és un paper potser més fàcil, o sigui, sempre és més fàcil criticar que construir, i bueno, també una càrrega per la meva part, ja a nivell personal, doncs, la càrrega de la governació aquí a Sitges, doncs, que és un càrrec, doncs, de molt de pes i amb molta responsabilitat, doncs, ara no el porto, i per tant, doncs, això sí que notes que vas una miqueta més lleuger d'estrès, del dia a dia, que abans, no? Perquè és una regidoria, doncs, que has d'estar el dia a dia pràcticament 24 hores, perquè pot succeir qualsevol cosa, no? Doncs que requereixi la teva atenció.
Relativitzeu alguna cosa, ara a dies i a setmanes de distància de tot plegat? Ho veieu amb aquesta certa perspectiva que atorga el temps? Fa que relativitzeu alguna cosa?
No, en principi no.
Ho veieu tot tal com ho veieu?
Sí. No sé per on va la pregunta, però...
Molt senzill, per si ara les coses es veuen des d'una perspectiva menys, no sé si dir, intensa emocionalment, i si un se n'adona, bé, que això són coses que passen i ja està.
Bueno, intensa emocionalment, jo penso que en la mateixa intensitat que abans, o sigui, la nostra sortida del govern, doncs, es va produir per un fet concret, i el que sí que penso i continuo pensant i insisteixo és que encara estic esperant una trucada de l'alcalde per una disculpa, i això, doncs, sí que encara me'n recordo, ja no ho relativitzo. Realment les formes en les que es va produir, les formes per part del senyor Fons, doncs, per mi no van ser les correctes, i ho continuo pensant, i encara a dia d'avui, doncs, no hem tingut l'ocasió de poder parlar del tema, i jo estic esperant, o sigui, ja ho vaig dir aquest mateix lloc.
Sí.
I bueno, ahí ho deixo.
Tot i que segurament tampoc val massa parlar ara de...
No, però penso que hi ha temes, o sigui, la política sí que té un component personal, o sigui, i ho he dit, nosaltres vam fer alcalde al senyor Forns perquè confiàvem personalment en ell, no perquè sigués tio, no perquè tinguéssim cap interès més allà de que qualsevol partit però no cap interès personal de pertany al govern de Sitges, però bueno, jo estic decebut, jo vaig dir, i és palès que estic decebut del senyor Fons, i ho vaig dir al ple que si ara fos per nosaltres, doncs jo no el faríem alcalde. Bueno, penso que les formes, i ho repeteixo, no van ser les correctes, no van ser a l'alçada de la persona que jo pensava que era el senyor Miquel Fons, i bueno, estic esperant doncs que això es puguem apropar d'alguna manera, doncs, a les nostres posicions i parlar del tema.
Sou portaveu, seguireu sent portaveu?
Sí, de moment sóc portaveu, i la intenció del grup municipal, la majoria del grup municipal, és que continuï sent portaveu del grup municipal.
Quan en una legislatura passen aquestes coses, suposo que entre el nou posicionament que ha de tenir el grup, hi ha aquella línia tan fina de dir: bé, podem criticar algunes coses de les quals en vàrem ser partícips o no, o fins a quin punt podem defensar la nostra actuació davant d'algunes crítiques que ara puguem fer precisament nosaltres davant d'aquesta, davant de les actuacions anteriors. El grup es planteja això, podem apretar molt sobre determinats aspectes quan nosaltres vam ser partíceps d'aquests aspectes?
Jo vaig dir ja, aquí ho vaig explicar, nosaltres dins de l'equip de govern, doncs hi ha temes doncs que s'han fet i no s'han fet en el 100% d'acceptació plena de tots els membres, no? Però evidentment, i nosaltres i qualsevol altre partit dintre del pacte aquest del quadripartit, doncs en ocasions es van tenir que, bueno, si la majoria pensava que s'havien de fer les coses d'aquesta manera, doncs es feien, encara que nosaltres no estiguessin 100% a favor, o qualsevol altre partit. Parlo del Partit Popular, és l'altre. Per tant, ara que no estem al govern, evidentment aquestes coses en les quals no teníem una afinitat 100%, doncs sí que les criticarem, però nosaltres serem molt, molt rigorosos i sobretot molt, molt curosos i molt, molt honestos amb en Sitges. O sigui, nosaltres la nostra oposició serà una oposició constructiva intentant trobar el punt de sortida per la situació de Sitges.
Vivim una època en què aquest terme s'està utilitzant força, o de l'oposició constructiva.
Sempre, nosaltres sempre hem fet una oposició constructiva. Quan nosaltres del 2007 al 2011 deien que es gastava sense control, que ho vaig repetir moltes vegades, i també sobre l'endeutament, i que ningú es creia, ho estàvem fent no per criticar, no era una crítica gratuïta, és que era veritat, i bueno, de fet, la realitat ens ho ha confirmat. Es gastava sense control, han sortit 24 milions de factures per pagar, que són molts milions d'euros. I o sigui que quan ho dèiem, no ho dèiem per fer soroll polític i per criticar, no, és que ho vèiem, perquè any rere any hi havia un romanent de tresoreria negatiu de 3 milions d'euros. I no es va fer res en aquell moment. Per tant, nosaltres sempre, la nostra opció sempre ha sigut fer una oposició constructiva. Quan recordo en el tema del camp de futbol, en la que tota l'oposició es va unir, no va ser per enderrocar un projecte, no. Va ser perquè nosaltres volíem participar d'aquest projecte i no vèiem, o sigui, no s'havia portat d'una manera transparent i amb participació, i no sabien, i l'equipament que es volia construir allà, encara que no ho van dir mai, ho van dir amb tota la certesa, el 100% del projecte que anava allà, doncs ho van criticar, però ho van criticar posant sobre la taula propostes alternatives. El que passa que, bueno, que no ens van fer cas, i al final, de fet, el que va passar és que sí que es va treure a licitació i no va, ningú va voler assumir aquest projecte.
Ara ens posarem en el pressupost i en el debat del pressupost i en el posicionament també del Partit Popular a l'entorn del pressupost, que deixo oberta la porta, les al·legacions que el partit pugui formular. Ara que sou fora de l'àmbit de la governabilitat, com veieu l'Ajuntament? Aquesta casa en la qual heu treballat amb una responsabilitat,
bueno,
en aquests dos anys?
L'Ajuntament necessita, i de fet el nostre discurs sobre el pressupost va anar dirigit al tema de l'eficiència. És a dir, jo veig que és una organització que no està prou bé estructurada, no funciona d'una manera estructurada, i tot costa molt. O sigui, costa molt en recursos humans, en esforços, en esforços dels propis regidors, que penso no s'haurien de dedicar a això, d'anar empenyant els temes perquè surtin, i això no és eficient. I això... Si aquesta ineficiència doncs comporta doncs costos, i que els impostos i els diners, els ingressos que tenim no es gastin d'una manera eficient.
Per què passa això?
Pues passa perquè no està estructurat, no està estructurat. Jo sempre dic, i a qualsevol, a les dues regidories que jo vaig estar, quan t'entrava una instància d'algun ciutadà, la primera, encara que sigués un tràmit que s'havia fet 100 vegades, encara que sí, la primera opció era investigar com s'havia fet. O sigui, no hi havia, no n'hi ha procediments, i tot costa molt. O sigui, primer s'ha de fer una investigació, i com ho fem, no n'hi ha criteris, o sigui, perquè fem això d'aquesta manera, per què aquest sí, per què aquest no. Llavors, realment, doncs, tot això comporta, doncs, que per donar una targeta de embarcament, doncs, triguis 3 mesos, o perquè això va donant toms d'una regidoria a una altra, és d'aquest... O sigui, realment hi ha una desorganització i una desestructuració important. Jo a l'alcalde, al setembre del 2012, jo li vaig proposar, realment, posar un projecte en marxa d'organització interna, incloent fer una administració electrònica com cal. O sigui, no és possible que els expedients es perdin, no estiguin ben custodiats, que no n'hi hagi procediments, tot això, doncs fa que realment tot funcioni molt malament. I aquesta és una de les principals problemes que jo veig dintre de l'Ajuntament.
Us ho pregunto perquè ara segurament qui ens escolti pensarà, està parlant un regidor que ha tingut responsabilitat de govern, uh-huh, i el ciutadà que us escolti, vaja, pensarà, home, si una persona que ha estat a dins em defineix això així, esteu definint l'organització municipal d'una forma molt semblant a la qual molta gent la veu des de fora.
Sí.
O sigui que aquesta percepció que molts ciutadans poden tenir de dir, ostres, és que tot allà dins és molt complicat, és, en el fons, una percepció bastant semblant a la que heu tingut quan heu estat...
En la meva opinió i la meva experiència, sí, sí, sí ho és. Jo he intentat, dintre de les meves responsabilitats, doncs anar per la línia i d'estructurar, de fer procediments, de tenir uns tràmits que estiguin molt clars, perquè siguin molt, molt àgils, perquè n'hi hagi criteris que a vegades, doncs, xoques, no? Perquè un criteri, per exemple, de qui té dret a aparcar a la plaça de l'Ajuntament.
Per exemple.
Doncs ahí sí que n'hi ha un criteri polític. Llavors sí que xoques amb diferents... però s'han de posar, perquè si no, perquè si no, què ho deixes en mans del que estigui en governació? Doncs jo això no ho veig bé, o sigui, no és just, no? Que un li digues que sí i un altre que no. És un exemple molt, molt banal,
o per exemple, en algun moment quan ho retreien alguns criteris a l'entorn de les terrasses i de l'atorgament de terrasses, no? També, hi havia part de relació amb això també que diu?
També, sí? Lògicament. I una ordenança de terrasses, doncs que té les seves mancances, hi havia moments, doncs, que clar, el funcionari, això tendria que ser automàtic, és a dir, escolta, jo presento una sol·licitud de terrassa, doncs ja està, però com que no està prou acurada ni la d'abans ni la d'ara, o sigui, perquè nosaltres vam fer una modificació per intentar
regularitzar
ajudar
això,
el
no?
sector, ajudar el sector econòmic, no, ja hi existia una regulació, però nosaltres van obrir una miqueta més perquè el sector necessitava tenir més terrassa.
Sí.
L'ideal seria que el funcionari o el tècnic, doncs, en el moment que entra una sol·licitud, doncs ja sàpiga si això es pot atorgar o no es pot atorgar. I això realment, doncs, no passa. I com això, molts temes, perquè no n'hi ha criteris. No n'hi ha criteris clars ni estan per escrit. Van començar a fer una ordenança de circulació en la qual intentaven recopilar, i bueno, està pendent, ja pràcticament estava, jo diria que al 95%, faltava una última revisió, espero que la nova regidora, doncs, agafi el relleu i ho faci. I en aquesta ordenança de circulació intentaven posar molts criteris en el tema de l'otorgament de reserves d'aparcament, dels minuts vàlids, del tema d'accés al casc antic, perquè en teoria en algun moment nosaltres teníem existia una partida al pressupost, i jo pràcticament ja teníem els pressupostos per posar en marxa tot el sistema d'accés per videocàmeres al casc antic, i que a més això, doncs, facilitaria també la feina del policia local, no? I a més també pacificaria molt el que és el centre del casc antic, que ara, doncs, és molt complicat, perquè els mitjans i recursos humans que tenim, doncs, de policia local, no pots estar contínuament vigilant qui accedeix al casc antic i qui no accedeix. Doncs tot això s'intentava regular dintre d'una ordenança de circulació, que és un document, doncs, de pes, perquè no quedés al libre albedrío, no, de la persona o que estigués a la regidoria. Aquest és el nostre parer, i pensem que ha de funcionar així, perquè només entri una sol·licitud, aquest tràmit, que inclús pogués ser, i de fet van grafiar els procediments, pogués ser automàtic, que el funcionari i que les plantilles de resolucions i tot ja estigués fet,
Però és clar, ara us preguntaríem també, i qui us escolta? Bé, com s'arregla això? Perquè se suposa que les persones que assumeixen responsabilitats de govern els correspon també intentar organitzar això. Més que per aquella sensació de dir no sabem si corre carretera o surt en aquest sentit, de ser que dir he fet el que he pogut,
en aquest sentit, com he dit abans, jo tinc molt clar, perquè a més jo he treballat en empreses multinacionals que estan molt estructurades i treballen doncs en procediments i d'una forma molt eficient, i el que jo volia traslladar aquí a l'Ajuntament és això, i això vaig intentar transmetre-ho a l'alcalde, perquè això només es pot fer si des de a dalt algú diu això és important tal. Penso que l'alcalde no li va donar la importància que es tenia que dudar, ni aquest, ni el d'abans, sí, perquè això és una cosa que porta, potser perquè encara que jo penso que hi ha coses que no s'han de deixar al que estigui a la regidoria de Libre Albedrío, doncs hi ha persones o hi ha polítics que potser que pensen que sí, que prefereixen tenir aquest poder de poder otorgar una reserva d'aparcament a algú, perquè així potser tindrà un vot o potser li deurà un favor o alguna cosa. Aquesta no és la meva idea de com ha de funcionar això. Això passa en reserves d'aparcament i en altres coses. Passa. I no pot ser, per mi això no és correcte.
I quan quan ho veieu, ho haguéssiu dit o no?
Bueno, internament ho he dit quan ha passat. Sí. Clar. Potser a algú no li ha agradat, però jo normalment sí que sóc molt fidel i leal, i llavors les coses que no m'han agradat dintre del nostre govern, jo les he dit. L'alcalde o la persona que sí.
No volem ara que feu de cosica, no?
Però és que n'hi ha altres, inclús regidors que estan al govern, que sí que han fet una bomba i platilla.
Però és dir, perquè tornem a coincidir el testimoni d'un regidor que ha estat al govern i ara està a l'oposició explicant la seva experiència personal, segurament amb algunes de les apreciacions que els ciutadans poden tenir de determinades maneres de funcionar a l'Ajuntament. És a dir, escoltant-vos, segur que algú deu pensar, mira, el senyor Carretero diu el mateix que estic pensant jo. No ho deia, sí, però ara ho diu així, d'aquesta forma tan oberta. No ho deia perquè els condicionants del moment, o que sigui, la disciplina...
Pues, la lleialtat...
Digue-li com vulguin, és igual.
Que em sembla que són que també és molt
que
important.
També és una,
si n'hi ha coses que no t'agraden, s'han d'intentar solucionar dintre del segle. No mai fora. Ara ja estem fora, ara sí que podem dir el que passava. Però de totes maneres jo ho estic dient i no estic posant noms, perquè les persones a les quals estic criticant ja ho saben. I no és necessari tampoc. Penso que no és necessari. No penso que canviïn. Perquè ja, bueno, tenen uns no diguem vicis adquirits, però els costums.
Com ho diuen això, que a partir d'una determinada edat no acostumem a canviar, eh?
Bueno, encara puc canviar.
No sé encara Jorge Carretero què pensarà, però vaja, potser els altres pensaran, home, tampoc ha canviat vostè.
Bueno, jo solament volia fer un apunt. Sí que vaig intentar, perquè, i a més doncs amb persones de dintre de l'organització, funcionaris, els quals també comparteixen aquesta visió que tinc jo de l'organització, de que necessita una estructuració, doncs sí que vaig intentar a l'alcalde, i concretament quan es va fer la remodelació de Cartipassa al setembre del 2012, vaig intentar
la remodelació, i ho vaig posar per escrit,
i ho vaig posar per escrit,
sí,
vaig posar per escrit que era molt important, perquè l'Ajuntament funcionés, a afrontar un projecte d'organització intern que devia estar liderat per ell, i que s'havien de posar recursos, i que jo sabia les persones que podien, dintre de l'organització, que podien portar a terme aquest tema, per arribar a funcionar d'una manera molt, molt eficient i amb administració electrònica, i posar sobretot que era molt important el tema d'administració electrònica, el tema del control de la documentació, que avui en dia doncs no existeix, que la documentació ha de ser electrònica perquè és la forma més segura de controlar-la, la més segura, perquè ara aquí han desaparegut expedients d'una legislatura a l'altra, han desaparegut, que desapareixen. Això és molt fàcil. Tu pots anar, si és que no estan pràcticament, estan a l'abast de qualsevol. No et sorprenguis perquè és així. És així. Hi ha expedients que desapareixen, aquells que no interessen. A veure, dels Sitges referents han desaparegut totes les actes d'un any.
Deixeu-me que em sorprengui una mica, perquè suposo que sou conscient de la transcendència del que dieu, eh?
Sí.
Els expedients que no interessen desapareixen. Ho heu dit així.
O no sencers, o algun document, o alguna cosa. Sí.
Però els expedients que no interessen desapareixen.
Sí, poden desaparèixer, sí.
Esclar, que em permetreu que em sorprengui una mica. Una mica, no
és... A mi em sorprèn que et sorprenguis estant tu a l'organització.
Em sorprèn els expedients que no interessen. Jo, que es perdin, vaja, diguem-ne,
de legislatura a legislatura.
De legislatura a legislatura, els expedients que no interessen desapareixen.
Jo almenys el que nosaltres hem...
Si ja ho sé que ho dieu perquè, vaja, ho dieu perquè deveu tenir fonament per dir-ho, perquè per alguna cosa ho ha estat en el lloc on heu estat, però no deixa de cridar molt l'atenció.
Bueno, és que el control de la documentació aquí a l'Ajuntament, o sigui, a una empresa privada hi existeix documentació molt sensible, i a l'Ajuntament també, i confidencial. Aquesta documentació en una empresa privada està custodiada i és a banda de que tu... unes clàusules de confidencialitat.
Que pobre de tu que te les saltis.
Però, a més, aquesta documentació no es pot treure de l'empresa. O sigui, si l'has de treure,
has de comunicar-ho prèviament, has de fer tot...
Aquí, escolta... No. No existeixen unes normes de seguretat. I és inclús també...
És clar.
A veure, també dic, tenim un arxiu, no l'històric, l'arxiu. Doncs l'arxiu nostre, que està allà a les Proelles, no té un sistema d'incendis. I hi ha documentació, doncs, molt important. Doncs no ho té. A mi em sembla molt greu. I a més, amb tots els diners que s'han invertit, que s'han gastat aquí a Sitges durant els últims 10 anys.
El que dieu...
Bueno, les instal·lacions esportives és increïble, i això ve de l'època en la que estava Nacho Deo, el camp de futbol de Sitges. Aneu a veure com estan les instal·lacions. Perquè a part dels vestuaris de dalt, la part de baix, un edifici inacabat... És increïble, o sigui, realment veus coses que...
Amb el drama que van ser aquells vestidors.
El problema que tenim de mobilitat allà al costat del camp, perquè, clar, hi ha molta gent que va entrenar, doncs ahir es va proposar, i jo vaig proposar fer una actuació que potser que costaria, no sé, 12.000, 15.000 euros. Són diners, però escolta, et solucionaria... una part del problema, perquè ara durant el Festival de Cinema Fantàstic doncs era impossible aparcar allà. I a més, bueno, si la policia va posar multes, malament. Si no les posa, també malament, perquè els veïns estan descontents.
Doncs... Te pongues com te pongues.
Escolta, no és un problema d'ara, eh?
No.
És un problema que no soluciona.
Tot això que dieu ho heu dit.
Sí.
Sí. És a dir, que no hi ha... des de sistema antiincendis a l'arxiu fins que hi ha documentació que es perd i ningú sap on va parar
El sistema antiincendi jo me vaig adonar a última hora perquè vaig voler conèixer com estava l'arxiu
sí.
I veure doncs, com funcionava. La veritat és que tenim molta sort perquè la funcionària, la Toñi, que és la que porta l'arxiu, doncs, és una professional important, però jo, que sóc tècnic, que sóc enginyer, vaig mirar i dic, escolta, aquí no teniu un sistema de detecció d'incendi, no. Jo, com pot ser? O sigui, la resta d'oficines sí, i l'arxiu, no. Bueno, doncs aquí, això són dies, però s'ha de fer. Perquè, a més, nosaltres estem exigint a altres locals i activitats que tinguin unes mesures antiincendi, perquè, si no, no poden obrir. Llavors, bueno, hi ha incongruències importants, sí.
Com heu viscut el debat dels pressupostos?
Bueno, la veritat és que nosaltres no
he fet allò de passem-nos sí. A altre tema.
Sí, perquè, sí, perquè et veig saturat ja.
Diguem-ne que, a veure, heu viscut el debat dels pressupostos d'una forma que molt, de, molt des de dins, molt...
Sí, bueno, a veure, els pressupostos, l'única cosa, a nosaltres ens van entregar un esborrany de pressupostos, però molt, amb molt poca informació, o sigui, molt, molt resumit, molt resumit. El gruix de la informació va arribar, com es va dir, el divendres, no? El divendres que estava, doncs, ahir, allà estava el detall. Jo, la primera lectura que vaig fer dels borranys, que era un pressupost molt semblant al, al de l'any passat. Sense entrar, en detalls. Perquè jo vaig agafar les partides de governació, que eren les que coneixia de memòria, i vaig veure que pràcticament es repetia tot. Pràcticament es repetia tot. A partir d'ahir, doncs el que va passar fins que ens van entregat del Lluís, doncs va ser que canviar una taxa, que canviar una altra, l'assessor fiscal, tot això afecta el pressupost. Clar.
O que són les modificacions de taxes.
Però que no teníem l'actualització del pressupost. És a dir, si tu modifiques la taxa de l'IBI, que el primer es va baixar, em sembla que a l'1, i després es va baixar al 0,98, tot això repercuteix en els ingressos i, per tant, ha de tenir una correcció de la despesa. Però clar, aquest detall no, no teníem. I era una de les coses que es va explicar al ple, que aquest milió d'euros o tal, doncs una part, bueno, aquests milions d'euros de menys ingressos, una part, un milió, que era una part, sí, important, doncs venia per una aportació de Sitges Bonaventiu. A mi això realment a nosaltres ens suspèn, no? Perquè a fi de comptes el IBI és un ingrés corrent i ha de compensar una despesa corrent. Clar, el que no és corrent, i suposo que l'any passat, que l'any que ve no se repetirà, és que Sitges Bonaventiu aporti un milió d'euros.
Que entenc que es converteixi en finançador.
Per tant,
perquè ho voleu dir, perquè quan Sitges Model 21 estigui liquidat, esclar, no podrà aportar.
Bueno, és que, a veure, ara possiblement doncs, aquest milió d'euros, perquè jo recordo, doncs, prové d'una compte corrent que tenia plats fixe i que es va poder treure i tal. Però clar, els ingressos de Sitges Model 21 ara per ara són el lloguer de l'IAP, del centre de disseny,
del centre...
no sé si arriba a 250.000 euros de renda, em sembla que és més o menys, que és just per cobrir la hipoteca de l'immoble. Llavors, clar, continuem tenint un desequilibri estructural, és a dir, amb els ingressos corrents no cobrim les despeses.
Voleu dir que ara es pot haver fet aquest pedaç, però no hi haurà més pedaç en el futur.
Això per nosaltres és un tema que s'ha de corregir. I s'ha de corregir, doncs, actuant sobre la despesa. O sigui, si tu vols disminuir els impostos, has d'actuar sobre la despesa. I si vols reduir menys impostos, hauràs d'actuar sobre la despesa. O sigui, toco ingressos corrents, doncs toco despesa corrent.
Us preguntem així en veu alta. Sou dels que receleu sobre com s'han fet els números? Perquè, de fet, es redueixen els ingressos i s'augmentaran les despeses en algunes àrees. Dit així, a grosso modo, per qui en el seu moment escoltés el debat dels pressupostos i pogués dir, em surten o em mig surten els números? En aquest cas, a Jorge Carretero li surten els números? Així, a grosso modo, li costa de creure en aquests números?
Ara mateix, doncs, sí, us poso un dubte i el que volem és ara, amb tot el gruix del detall, doncs fer un anàlisi, i les nostres propostes aniran en el tema d'eficiència, és a dir, eficiència, a més, també prioritzant els serveis que nosaltres pensem que són prioritaris. És a dir, seguretat és important, neteja i manteniment de la via pública. Per què? Perquè això, a més, és promoció turística. O sigui, que una ciutat segura, una ciutat que està neta, una ciutat que té tots els carrers ben endreçats i tota la via pública ben endreçada, doncs és ja un atractiu turístic per se. I a més, en els moments que estem passant, doncs, els serveis socials. I la resta, intentar que la despesa que allí es posi, doncs, sigui el més eficient possible. Les nostres propostes aniran en aquest sentit. Però no seran propostes de... Volem que es baixi al 0,85, com demana la plataforma de per uns impostos i uns serveis justos. Un 0,85, l'IBI.
Com ho plantejava bastant el vostre company Ferran Ignasi Llompart el passat dimarts? Com ho plantejava bastant el vostre company Ferran Ignasi Llompart el passat dimarts, que encara es pogués arrenar una miqueta més el coeficient multiplicador?
Nosaltres pensem que és possible, però clar, s'hauran de fer ajustos en despesa. El que no farem és dir, nosaltres, el Partit Popular vol que es baixi al 0,9, per dir una cosa, el tipus d'IBI, perquè això tindrà una... Nosaltres direm el 0,9 i per arribar a això volem que això sigui així, així, així. O sigui, plantarem, perquè si estem dient que farem una oposició constructiva, el que no pot ser és que únicament doncs, utilitzem políticament. Nosaltres volem que baixin més els impostos.
Sí, plantejaran,
perquè s'han baixat poc.
Plantejaran vostès la viabilitat econòmica de qualsevol rebaixa que pugui haver en matèria de fiscal. Entenc, però, el portaveu del Partit Popular que, hores d'ara, vaja, és una evidència que la pressió fiscal serà menor.
Bueno, l'IBI, evidentment, doncs, ha baixat el tipus molt, sí. Sí, sí, serà menor. També la taxa de brossats doncs, ha baixat. Pensem que hi ha altres taxes que també es podrien baixar per beneficiar o per afavorir el creixement econòmic, com pot ser, per exemple serien la tassa de terrasses, no es podria baixar perquè els comerciants, els restauradors, els bars, doncs poguessin, tinguessin una oportunitat major i puguin crear també més llocs de treball.
Penseu que es va apretar massa en el seu dia?
A la tassa de...
En la pressió fiscal, en general?
El moment que teníem a l'Ajuntament en aquell moment era necessari, o sigui, no ho podíem fer de tota manera.
Penseu que a toro pasado és fàcil considerar això, però...
També ho dic, nosaltres vam... Al principi, el primer any, quan es tenia que... Per l'IBI, per el 2012, abans de la revisió cadastral, nosaltres li vam plantejar a l'equip de govern fer-lo d'una altra manera. Era pujar molt el primer any, el 2012, pujar molt en el valor catastral antic. És a dir, pujar al màxim i després, a l'any 2013...
En la revisió cadastral, baixar el coeficient multiplicador.
Exacte.
Ho hagués permès el Pla Montoro, això?
Sí, perquè sí? Nosaltres haguéssim pujat el tipus... o sigui, al fi de comptes, tu fas un pla d'estabilitat. Si tu el 2012, que encara teníem la revisió cadastral antiga, sí que vam pujar, però no vam pujar massa...
Us ho pregunto perquè donava sempre aquella sensació que el que s'havia dit en el Pla Montoro no es podia tocar mai.
El pla d'estabilitat es va fer el 2012
Però Jorge Carretero ve a dir, si l'acabes pagant, tu pots... diguem-ne, modular una mica les coses. El cas és que paguis quan has de pagar. Fes-t'ho a la mida, però no tot allò que vas marcant al Pla Montoro cal que es compleixi radicalment si tu compleixes els terminis.
Hem de pensar que nosaltres vam presentar un pla d'estabilitat.
Exacte, a 10 anys.
Aquest plan ara és el que s'ha de complir. Si s'ha de modificar, s'han d'autoritzar que es modifiqui.
Sí.
Nosaltres el que vam plantejar en el seu moment és que aquest primer any, el 2012, doncs sí que pugéssim molt, però després que el 2013 ho poguéssim modular. I quan la gran pujada va ser el 2013. Ha sigut ara el
2013. L'any que cap.
El 2013. Potser no estaríem parlant ara de plataformes si ho haguéssim fet d'altra manera. Potser en aquell moment doncs s'hauria muntat, doncs, també ho haguéssim hagut per part de la ciutadania una reacció, però no, potser no tan virulenta, no, perquè no...
Tan vehement,
no
tan... Tan explícita, tan oberta.
Jo penso que no haguessin arribat a tenir plataformes i que la gent doncs estaria una miqueta més tranquil·la.
Us ha cridat l'atenció l'acord entre govern i partit dels socialistes?
Doncs sí. De fet, crec que la nostra lectura és que la seva tasca com a oposició doncs l'han hipotecat per aquest any i mig, perquè clar, o almenys per aquest any 2014, perquè és el document més important i és el pressupost. Sí. Ara ja sabem que el 2014 tindrà un pressupost del qual ells són partícips i per tant serà molt complicat que puguin que puguin fer una oposició doncs, dura. N'ha que ser doncs, bastant conformistes perquè ells ens han recolzat. Sí, sí, ens ha sorprès. Jo pensava, nosaltres pensàvem que, doncs, que faríem una abstenció o inclús un vot en contra.
En algun moment vostès van pensar que amb el Partit dels Socialistes podien seure en una taula a parlar del pressupost? A la seva nova condició ja de grup de l'oposició?
Sí, això sí. Però sí, a seure sí. Ara, arribar a un acord tan ràpid, doncs ens ha sorprès. Ens ha sorprès, sí.
Quan el PSC va presentar aquella moció...
Penso que ja també, que també hi ha gent del seu partit, exregidors del seu partit, que també estan sorpresos.
Sí?
Sorpresos, sí.
Hi ha exregidors del PSC que estan sorpresos?
Sí, així m'ho entès més.
D'aquesta conciliació...
Sí.
Sí? Regidors que en el seu moment van tenir un paper...
Sí, sí, sí.
Correcte. Rellevant?
Sí.
Sí? Rellevant en determinades regidories rellevants?
Ho deixem,
ho deixem aquí. Esteu molt críptic avui. Però bueno, en fi, hi ha gent que no li ha agradat.
Sí, suposo que doncs, aquesta gent que no li ha agradat o que no ho han entès, doncs hi ha gent darrere que tampoc ho entendrà.
I per aquells ciutadans que puguin pensar, home, deu ser bo per Sitges que de 21 regidors que hi ha en el ple municipal, 17 es posin d'acord en el pressupost de l'any que ve.
A veure, el tenir pressupost, com he dit, és molt important. És a dir, és bo que Sitges tingui un pressupost. Això està clar. Que Sitges i qualsevol municipi, perquè és la forma de governar i de poder fer les coses. Però no qualsevol pressupost és el millor. Nosaltres el que volem és el... Clar, des del nostre concepte, és el millor pressupost per Sitges. Si per el Partit Socialista aquest és el millor que es podia aconseguir per això hem pactat, nosaltres ara per ara no ho veiem així. I per això, ara durant aquest període d'al·legacions, que el tema d'al·legacions, a veure, també es poden obrir negociacions. És a dir, jo puc presentar una al·legació sense parlar amb tu i segurament doncs me la tombaràs. Ara, si comença a parlar, mira, nosaltres farem més aquesta al·legació d'això, per això, com veieu, no, pues, o sigui, que encara penso que la CUP va fer un discurs una miqueta pessimista, de dir, nosaltres les presentarem, no, home, si les presentes i no parles i tal, potser, segurament, et diran que no, però... Pensem que hi ha coses que... bastantes coses que es poden millorar dintre del pressupost.
Creu, fent un cert futurible, que algunes d'aquestes aportacions del Partit Popular podran ser incorporades al pressupost en el sentit de que van, diguem-ne, en àmbits
no ho sé.
D'aquells d'interès general, no ho sé.
Penso que seria convenient. Que seria convenient. Ara.
Vostè ja no se fia de quasi nada.
Seria convenient. Perquè, com he dit nosaltres, tenim molt clar quines són les prioritats de Sitges. Pensem que encara no s'ha arribat a l'òptim per a Sitges i per tant per això lluitarem. Si no es fa, doncs pensem que Sitges sortirà perdent.
Per allò de si en l'aprovació definitiva el Partit Popular pot plantejar-se un sí al pressupost?
Ara com ara, tal com està, no?
No.
Tal com està, no. Si arribem a un...
Per allò de que l'abstenció sempre... Si l'abstenció té més al seu darrere un sí com no...
Nosaltres a l'aprovació final no farem abstenció. O sigui,
sí o no.
Home, seria una posició
molt...
que no entendria... Si jo no entenc ara la dels partits socialistes, com pots entendre la de l'abstenció?
Per això et dic que... vostè, després d'allò d'aquella abstenció de la plaça d'Espanya, les abstencions no li agraden massa. Entenc que per determinades coses s'ha de...
Penso que van ser molt irresponsables allà. Bueno, van jugar...
Dir, enteneu que que per determinats temes un s'ha de posicionar i no pot quedar-se amb l'abstenció. Sí. I el pressupost és un d'aquests?
Sí.
Sí. Aquesta, però, ara és una abstenció més decantada cap al sí final o cap al no final, el pressupost?
Ara per ara.
Ara per ara.
Ara per ara estem decantats pel no.
D'acord.
Ara sobre un període, bueno, ho he explicat.
Sí, sí, fins a, evidentment, hi ha, que, hi ha aquests 30 no dies.
O sea, nosotros no aprovarem un pressupost en el que n'hi hagi un desequilibri estructural, com el que plantejava abans. Uh-huh. O sigui, això no, perquè l'any que ve què passarà, no? També tenim del resultat del ple una moció en la qual entendria que existia una partida per
l'inici de la construcció de l'escola.
Per l'inici de la construcció
del
col·legi Agnès de Sitges.
És a dir, aquests 4 o 5 milions que hauran de sortir d'algun lloc.
Jo espero, clar, tot això ja significa una modificació del pressupost.
Sempre
ja,
quan,
una modificació important.
Sempre i quan abans de final d'any la Generalitat no digui, mira, ja els tenim.
Bueno, per nosaltres el pressupost... Ah, bueno, però el pressupost s'ha d'aprovar al desembre, al final.
Sí.
Llavors, ja ara, per si de cas, l'equip de govern
hauria de plantejar un pla
que treballar en un pressupost que contingués aquesta partida. I aquesta partida no pot ser 1.000 euros ampliable, perquè jo entenc que això els pares i mares del col·legi no ho entendran.
D'acord.
No ho entendran. I jo tampoc, o sigui, no ho entendran. Si realment es va aprovar aquesta moció, doncs el que cal fer ara és fer una modificació del pressupost per al valor de...
Sí, sí.
El que proposaven sembla que eren 600.000 euros. Doncs per aquest valor. No, jo no veuria com pare i com mare del col·legi de Sitges, ni nosaltres com Partit Popular...
Un posicionament, si no
hi ha... Que sigués una partida de 1.000 euros ampliable. Això és un truco per complir la moció i ja està. I a l'hora de la veritat, doncs no. I si aquests 600.000 euros al final, el 2014, per tot el tràmit burocràtic i administratiu, no es pot arribar a gastar en el col·legi d'Agnès Sitges, que quedi per l'any següent. I l'any següent posen uns altres 600.000 o 400.000 o el que sigui. Però aquesta quantitat, igual que es va guardar la del túnel del Garraf, doncs aquesta quantitat...
Que quedi. Són les 11. En continuarem parlant del pressupost, com no, amb el portaveu del Partit Popular, Jorge Carretero. Jorge Carretero, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins la propera. D'aquí 5 minuts tornem. I ara quedem això de Truco. Truco o trato. A les 6 de la tarda, al Prado, avui, marató de terror. En uns moments, Owen John Holden ens ho comenta. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.